tarda, no et desconnectis. Connectat.
Bocabadats. Aquest podcast és una producció de Ràdio Sabadell.
Jessica Neckelman i David Vila i Ros, o el que és el mateix, els agitadors lingüístics llenguaferits s'estan fent un fart de córrer pel món amb les seves idees sobre la llengua. Conscients que és complicat arribar a tot arreu al mateix temps, han publicat un llibre que almenys ho pot intentar. Es diu Entre nosaltres. En parlem a Ràdio Sabadell amb en Pau Duran.
És possible entendre totes les llengües, o com a mínim aquelles que es poden agrupar per origen? És a dir, pot el parlant d'una llengua romànica entendre la resta sense haver-les estudiat gaire? Volem saber-ne la resposta que tenen preparada, negre sobre blanc, als llenguaferits. Jessica Neckelman, David Vila i Ros, benvinguts.
Hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La pregunta està feta i crec que vosaltres heu imprès alguna cosa al respecte, no?
Sí, nosaltres creiem que sí, que podem arribar a entendre llengües que són de la mateixa família lingüística, no? Perquè de vegades hi ha situacions molt surrealistes, no? Com un català i un italià parlant en anglès, no? Perquè el català no sap italià i l'italià no sap català, quan realment el català i l'italià són dues llengües absolutament intercomprensibles, no? Amb una miqueta d'esforç. Per tant, sí, d'això va tot plegat, sí, sí, sí.
Una paraula que has dit, que m'hi deturo, intercomprensió.
Sí, la intercomprensió seria, per dir-ho així una mica tècnicament, seria la capacitat d'entendre una llengua que no parlem, d'acord? És a dir, molts de nosaltres, per exemple, si no sabem portuguès o si no sabem italià, podem anar a Portugal o a Itàlia i, ostres, ens podem fer entendre més o menys. No tenim massa dificultats, no? Per tant, la intercomprensió seria això. És a dir, llengües que són tan, tan, tan pròximes a la nostra que, aprenent uns trucs, podem arribar a llegir-les i, fins i tot, per què no, entendre-les oralment, no? Evidentment, una cosa és més complicada que l'altra, però la intercomprensió seria això. Perquè moltes vegades pensem, ostres, per comunicar-me amb algú parlant d'una altra llengua he de saber la seva llengua. Esclar, aquesta és la situació ideal, però no podem aprendre totes les llengües. Per tant, com a mínim, les que són germanes, potser amb una miqueta menys, i en tenim prou per comunicar-nos.
Ara la gent potser m'escarrapa, però diré una cosa. Amb el francès em passa això, però entenc més bé l'escrit que el parlat. Què et sembla?
Doncs sí, estic completament d'acord amb tu, perquè a mi em va passar exactament el mateix amb el català. Clar, és que jo vaig arribar aquí fa uns 18 anys, jo no sabia res de català. Però clar, era un Erasmus de 6 mesos i tornava cap a casa, i molta documentació era en català. I per tant, doncs, quan vaig començar a llegir en català, clar, a mi em va ajudar precisament aquesta intercomprensió a fer una connexió amb el català que estava tot just descobrint. Per tant, doncs, paraules com vent, el vent, no? Arbre, arbre, clar, jo em vaig emocionar fins i tot perquè vaig dir, uau, hi ha una llengua que jo puc començar com a mínim a entendre-la a nivell escrit. I és el que passa, perquè normalment sí que costa sempre més, com deia el David, parlar o entendre l'oral, no? Sempre costa, cal adquirir, doncs, algunes bases, no? I sobretot amb el francès també, que diuen que també és una llengua romànica força, força complicada oralment, no? Per tant, sí, el que et passa a tu, a mi em va passar quan vaig arribar aquí. Per tant, sí, ens entenem.
Exacte, em fa sentir millor, gràcies.
Exacte.
Escolteu, i fa gaire que s'ha descobert això de la intercomprensió? Perquè...
Mira, això ja hi ha uns estudis del Fidalmau, estem parlant de mitjans del segle passat, que era un lingüista, que ell parlava molt del bilingüisme passiu, no? Deia, jo puc parlar una llengua, tu una altra, i podem entendre'ns perfectament. I després qui ho ha treballat també molt és en Till Stegman, que és un catalanòfil de Frankfurt, una eminència, i ell ha treballat precisament en un projecte que es diu Eurocom-Rom, que fa referència a les llengües romàniques. I ell sempre, recordo ja fa molts anys, va venir aquí a Sabadell amb una xerrada que vam organitzar des de la Cal fa molts i molts anys, i ell ho deia, diu, és que és molt absurd que parlants de llengües romàniques fem servir una llengua franca, una llengua intermèdia, que no sigui romànica per entendre'ns. I ell el que defensava, o defensa, és que si a tots els territoris que tenen com a llengua pròpia una llengua romànica, a l'escola, des de petits, ens ensenyessin uns trucs, per dir-ho d'alguna manera, que ens permetessin entendre les altres llengües romàniques, podríem voltar per tot l'antic imperi romà, per dir-ho d'alguna manera, parlant en la nostra llengua, els altres parlarien en la seva, però ens entendríem. És a dir, podríem anar a Occitània, França, Portugal, Itàlia, Romania, etc, 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 parlant en català, i ells parlarien en la seva llengua romànica, però com que tots hauríem estudiat aquestes bases, ens podríem entendre. I clar, és bonic això també.
I suposo que assumint-ho també podríem tombar una mica aquesta gent molt tancada amb la seva llengua i que, si, que si no li dius ben bé i una mica com ells ho accentuen, no? És que no s'entén, no?
Sí, 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 sí. Estem d'acord i és, també és el que fem quan fem les nostres xerrades, no? Quan parlem del català i de totes les llengües, també inculquem, no, la, com agafar serenor a l'hora d'aprendre una llengua, a l'hora de voler aprendre una llengua i acostar-te a la llengua de l'altra, no? Perquè de vegades nosaltres mateixos, no, a l'hora d'aprendre una llengua, la volem saber perfectament per tal de poder treure-la al carrer, no? Però, clar, això ens pot provocar, doncs, un bloqueig. I és això que volem transmetre, que millor parlar i intentar, doncs, això, treure la llengua, no? Anar parlant, practicant les llengües que sabem de la manera que puguem, però almenys així treurem aquest bloqueig i tampoc ens bloquejarem davant d'una persona que potser massa purista, no? Si es pot dir així, doncs, no ho has pronunciat exactament així. Nosaltres, quan fem les xerrades, ho expliquem, dic, però com a mínim nosaltres estem fent l'esforç d'intentar parlar la llengua de l'altre. Per tant, és aprendre això, no? No cal saber una llengua perfectament per poder parlar-la, perquè les llengües estan fetes per córrer fora, per ser parlades, precisament. Per tant, clar, si no practiquem les llengües, doncs aniran desapareixent, no? I no les podrem parlar perfectament d'entrada. No passa res, però les estem practicant.
Això em recorda, sempre que surt una enquesta d'aquestes d'usos lingüístics, no? Sí. Hi ha qui es posa ràpid les mans al cap. Sí. Recordo unes de fa anys que, o sigui, els qui tenien interès a la que entenien alguna cosa ja posaven que entenien aquella llengua nova, no? Clar. I els que volien, en canvi, això que deies del purisme aquest, de no, és que hem de saber dir les neutres i el d'allò, deien que no en sabien res d'aquella,
sí,
llengua.
Això passa, i és que, clar, de vegades les preguntes, quan ens les fan, les podem interpretar de moltes maneres, no? De, tu entens el català? I de vegades et trobes gent que diu no, i estàs parlant durant 10 minuts, no? I penses, home, per ser que no l'entén, déu-n'hi-do, no? Nosaltres sempre posem l'exemple en molts tallers de dir, a veure, no entendre el català vol dir que si nosaltres diem el primer que truqui a Ràdio Sabadell li donem 1 milió d'euros. Creus que hi hauria gaire gent que es quedaria amb cara d'estaquirot escoltant la ràdio sense haver entès res? Home, tenim molta més capacitat del que ens pensem, clar, per entendre els missatges claus en aquella llengua, no? És com aquell exercici que hi ha, que potser heu vist, d'agafar paraules, treure'ls-hi unes quantes lletres i ho llegeixes igualment. I dius, com pot ser si falten la meitat de les lletres i estic entenent el que diu, no? O canviar lletres per números, de vegades. I funciona. Per tant, la nostra capacitat de comprensió és molt més gran del que ens pensem. Una altra cosa és entendre-ho tot fil per randa, allò amb absoluta perfecció. Home, no, clar, ja ho sabem, això.
Va, doncs, en tot aquest context tenim aquest petit cofre del tresor, que és l'Entre Nosaltres, editat per Sibila Medicions. Què hi trobarem quan l'obrim?
Doncs es tracta d'un recull de contes del David, com ja sabeu que escriu contes per adults, i és us proposem, doncs, un viatge entre les llengües romàniques, perquè, clar, tot queda entre nosaltres, que vol dir entre les llengües, perquè tots formem una família lingüística, no?, que és la família de les llengües romàniques. Per tant, primer de tot hi ha com un text, no?, del David i meu parlant de diversitat lingüística i de la intercomprensió en català i en francès, perquè aquesta és la gràcia, no?, també de combinar les llengües. I després, doncs, són contes del David traduït a 12 llengües romàniques. Llavors és una tria, llavors hi ha un conte i després tenim la seva traducció. I fem també una petita introducció de com està la llengua, quina llengua és. I són això, 12 llengües romàniques, i al final hi ha com un assaig, com una part molt de reflexió i també de pràctica a l'aula per part d'un expert de la intercomprensió, que també ha col·laborat amb nosaltres, el Roger Fuster, que és professor i també, doncs, expert en l'àmbit, no, de la intercomprensió. Llavors, considerem, sense així anar de comercials, però que el llibre és força complet, perquè, clar, tens la part així de lectura, tens la part de reflexió i tens la part nostra de bogeria lingüística.
Home, per la part de lectura, us haig de dir que van allò en situ de dir, carai, si és que això del portuguès, caram, ho entenc perfectament, clar, no? M'ha agafat la valentia, no?, de dir, és que me'n vaig al Brasil tranquil·lament, no?
Al Brasil directament, ja.
Sí,
per
què vas a Portugal poguent anar fins al Brasil?
No, i tant, Pau, sí. És cert, eh? Nosaltres ara precisament estem preparant un recital basat en el llibre, i el que farem serà això, compartir els contes, però no només en català, sinó que en molts casos començarem per alguna altra llengua i veure els assistents què entenen, no? És una manera de tocar les llengües que ja l'hem practicat amb dos formats més de recitals que tenim, o tres, fins i tot, i ens agrada, no? Perquè sempre hi ha aquest bloqueig envers determinades llengües, no? Que penso, oh, això jo no ho entenc. Després ho dius i, ostres, a veure què passa, no? I la veritat és que és un exercici interessant, no? Nosaltres recomanem, per exemple, que qui tingui el llibre, doncs, evidentment pot agafar primer la versió en català del conte i després llegir-lo en una altra llengua i veurà que l'entén molt bé, però un cop hagi fet això uns quants cops, li recomanem que amb altres contes ja comenci al revés. És a dir, comenci per la versió traduïda i a veure què entenc de l'aragonès, a veure què entenc del romanès, a veure què entenc del sicilià. I s'entenen moltes més coses de les que pensem. Mm. És a dir, que té aquest punt lúdic que sí. Sempre ens agrada a nosaltres, que és compaginar tot el que fem nosaltres, sempre diem que és perquè la gent aprengui alguna cosa que li cridi l'atenció, però que s'ho passi bé. Mm. I creiem que amb el llibre s'ho poden passar bé, també.
I és com, també com una finestra cap a totes les llengües. Evidentment, és una tria, perquè de llengües romàniques en tenen...
Bueno, unes quantes més.
Unes quantes més. Mm. Però també és com ensenyar com tot, cada llengua compta, no? Perquè cada llengua és una visió del món. Llavors, importa tant una llengua molt parlada, si ho podem dir així, com una llengua amb pocs parlants, no? Llavors, és una manera per nosaltres, no? Com a llengua feris, de fer un homenatge, no? a les llengües del món i la seva visió intrínseca, no? I encomanar a la gent que les estudiï, al final, també. Mm.
I us haig de dir que inclús aporta una certa satisfacció i orgull personal, saps? Perquè agafes qualsevol d'aquestes, mira, això ho he entès, també, increïble. Jo que em pensava que no donava gaire, saps?
Pots actualitzar el currículum, no? Sí. Llengües que entenc. Sí.
Picard, exacte. Sicilià, Asturionès. Sí.
Escolteu, això que deia la Gés, d'aquest apartat a l'aprendre a comprendre'ns, que ha estat escrit pel Roger Fuster. Qui ho diria, no?, que amb aquestes pistetes es pugui guanyar molt de camí, ja. Mm.
Sí, realment. Esclar, nosaltres volíem d'entrada fer una reflexió genèrica, després aportar els contes perquè la gent a la pràctica ho pogués fer, però ens interessava molt que el llibre pogués ser realment molt útil per treballar, per exemple, la intercomprensió a l'aula, en un institut, o fins i tot per adults, no? I el Roger d'això en té molta experiència. Sí. I ho ha fet ell amb aules de secundària, i per tant ens semblava una manera molt pedagògica, molt didàctica de transmetre-ho, no? De dir, mira, és que tu agafa un diari, no?, amb una altra llengua, i a veure què hi trobes, no? I comences a identificar paraules, no? Ell explica molts trucs, no?, per fer-ho, però aquest és com interessant, no? D'agafes, ostres, tres o quatre paraules les he entès. Per tant, amb aquestes tres o quatre paraules, més o menys ja veig de què deu anar la notícia, no? I a partir d'aquí vas estirant, i és molt interessant, és molt interessant. Nosaltres, de fet, hem après moltíssim amb aquest epíleg, amb aquest assaig.
Llengua ferits, moltes gràcies per venir a l'estudi del Connectats.
Nosaltres encantadíssims.
Es fa curt, eh?
Es fa molt curt, sí. Nosaltres ens quedaríem aquí uns quants dies més.
Us celebro. De fet, heu de saber que ens ha costat molt fer-los venir perquè fan moltíssimes coses el David Vila i Ros i la Jessica Neukelman, però ara en podeu gaudir amb aquest Entre Nosaltres, que teniu posat negre sobre blanc en aquest llibre editat per Sibila Edicions i que també compta amb les il·lustracions de la Sílvia Morilla.